cariole.
Benvinguts al Freaky Time! Comencem temporada del Freaky Time, com sempre, amb el tàndem Dani Mercè. Benvingut, Dani.
Molt bones.
Continuarem parlant-vos de manga, d'anime i d'allò que més ens agrada aquí al Freaky Time. Comencem bastant forts amb la pel·lícula dels Guardians de la Nit o Kimetsu no Yaiba, El Castell Infinit. Explica'ns una mica, Dani, aquesta pel·lícula és la primera de tres que seran al final. Explica'ns.
Sí, fins ara estàvem acostumats, no, doncs que la història de Kimetsu no Yaiba ens la presentaven en sèrie, no, doncs per una temporada per any, i ara quedava l'últim arc de la història per fer, i han decidit fer-ho amb una trilogia de pel·lícules, i aquesta és la primera d'aquesta trilogia.
La vam anar a veure al cine, es va estrenar el 12 de setembre. Nosaltres no vam poder anar al cap de setmana de l'estrena perquè estàvem doncs una mica liats amb el Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries, però hi vam anar el dimarts següent, o sigui, ara farà quasi una setmaneta, no? Com vas sortir del cine, tu? Clar, tu ja havies llegit el manga, jo en el meu cas no. Tu com vas sortir del cinema?
Bé, jo molt bé. Vull dir, ja saps, si segueixes la sèrie, com en aquest cas has d'anar a haver vist ja... Has d'haver vist la sèrie per poder continuar la història, perquè tal i com acaba l'últim capítol de la temporada de l'entrenament dels Pilars, que és l'última temporada que vam tindre a Crunchyroll, doncs continua exactament d'allà, i bé, jo ja sabia el que passava, ja sabia el que anava, m'agrada la sèrie, i jo sí, he llegit el manga i ja sabia el que esperar.
Jo vaig sortir del cinema una mica tocadeta en el sentit del que ens explica la pel·lícula. Jo ja sabeu que sempre m'agrada buscar tres peus al gat, i sempre miro de buscar-li una volta a tot plegat. I sí que vaig veure unes reflexions sobre el tema de la vida, que no només és la lluita del bé contra el mal, podríem dir, no, dels dimonis contra els caçadors de dimonis, però que sí que és la superació, no? Que ens parla de la superació, que ens parla de la felicitat, que ens parla de com enfocar la vida, que ens parla de penediment, no? De totes aquestes coses, i jo vaig sortir bueno, amb el cap una mica amb reflexió de tot plegat, i bé, vam anar-hi amb els nostres fills, la vam anar a veure en català, jo tenia moltes ganes de sentir la veu d'en Zenitsu, que m'agrada molt l'actor de doblatge, doncs que vaig tenir el plaer de poder-lo conèixer en un saló del manga, i el segueixo per xarxes i m'encanta com ho fa. En Zenitsu és un dels grans personatges d'aquesta pel·lícula, podríem dir, no sé, tu.
Sí, en aquesta pel·lícula doncs ja hi ha tres de les grans lluites de les que estan per venir, i una d'elles era en Zenitsu.
Sí, a més, podríem dir que és com una mica un gir de personatge, perquè en Zenitsu ens el presenten doncs com molt puro, com una mica fins i tot covard, no? I aquí el veiem molt valent, no? Molt decidit i sense cap dubte, no? I és una mica el gir,
sí,
de personatge que acaba creixent.
Sí, acaba creixent també per un trauma, no? Doncs que ja se'ns insinuava al final de l'altra temporada. I aquí doncs veiem la resolució d'aquest trauma i el perquè aquest canvi.
I l'Inosuke també el tenim en El Castell Infinit, el que passa que en aquesta primera pel·lícula no l'hem vist. No.
El veurem segurament ja en la següent pel·lícula, en la segona part, no sabem el nom que tindrà, doncs serà un dels protagonistes d'una de les següents lluites.
D'acord, clar, és que en aquesta primera pel·lícula doncs hem tingut evidentment Tanjiro Kamado, no?, que és el nostre protagonista de la sèrie, hem vist molt poc la Netsuko, perquè ella doncs no està en el castell, diguéssim.
No, però és part important de la història i sortirà, sí, segurament per l'última.
A mi, que és un personatge que m'agrada, la Netsuko, tenim bastant de Tanjiro Kamado, tenim bastant de Tomioka, no?, perquè està amb en Tanjiro, I tenim també una lluita important de la Shinobu, no? Que és la pilar de les... Bueno, jo li dic la pilar de les papallones, sí, no, que és el pilar dels insectes, que són aquestes, podríem dir, les tres lluites. I també m'agrada molt, em va agradar molt, doncs, també tot el que ens expliquen també del fill del patró del clan dels caçadimonis, no, que està mapejant tot el castell infinit per intentar trobar, doncs, el dolent, que és el Musan Kibutsushi, no? Si ja seguiu una miqueta la sèrie, doncs ja sabeu quins personatges em refereixo, però em va agradar molt. Molt, no? Aquest esperit de superació, d'intentar mapejar, no? O fer tot el mapa del castell infinit per intentar trobar-lo. I també m'agrada, doncs, que també surt doncs el personatge que de fet acaba la sèrie, el personatge de la dimoni aquesta que vol trobar la cura per als dimonis. Ara no me'n recordo del nom.
Sí. Sí, sí, sí. I els dos dimonis que van junts, que són, sí, els que, diguéssim, s'alien amb els caçadimonis per intentar matar en Muthan.
Sí, de fet, la veiem també en aquest personatge a la pel·lícula. Com valores tu una miqueta el que és l'animació? Perquè, clar, una de les coses clau de la part de l'èxit de Kimetsu no Yaiba és precisament l'animació.
Sí, l'equip, bueno, l'estudi Ufotable, que són els que s'encarreguen de l'animació de Kimetsu, segurament Kimetsu no Yaiba o Guardians de la Nit, com li vulgueu dir, té tant d'èxit per la seva animació, que és brutalíssima. Segurament són de les millors que estan fent avui dia, sobretot des que va començar Kimetsu no Yaiba, ha pujat molt al nivell. I amb aquesta pel·lícula, doncs, han continuat amb la mateixa línia, amb escenaris brutals i una animació que ja estàvem acostumats a la sèrie, però que poques vegades amb una producció que no fos una pel·lícula, com és en aquest cas, no? Del que cas sí que segueix l'estela de la sèrie, doncs fins ara no estaven tan acostumats amb aquesta qualitat.
A més, a mi una altra de les coses que destacaria de la pel·lícula, sense intentem no destripar massa res, si no heu vist res de Kimetsu no Yaiba, doncs no escolteu avui el Freaky Time, jo sé que ho dic, ho hauria d'haver dit al principi, no? Potser una altra de les coses que destacaria també és el tema dels personatges, entre cometes, dolents. Un dels dimonis, doncs, que a més és bastant odiat, tu segueixes odiant-lo, jo no l'odio tant, té part de redenció. De fet, no és la primera vegada que passa, no?, que coneixem la història que hi ha al darrere d'aquell dimoni, no?, que ens ha fet patir tant, perquè ha fet patir molt els nostres personatges principals, i en aquest cas n'hi ha un de bastant important que té certa redenció, no? No sé si ho veus així.
Part de l'èxit de Kimetsu no Yaiba també, si els dolents no estan a l'altura, doncs clar, ho han de fer de manera, doncs, que estiguin a l'altura i hi hagi alguna manera doncs, que o empatitzis amb ells o que els odiïs o que t'agradin. Vull dir, hi ha aquestes parts i ja estàvem acostumats amb els dimonis importants, diguéssim, a l'hora de quan els vencien o guanyaven, doncs se'ns explicava la seva història, doncs, perquè entenguéssim una mica la seva motivació de com havien arribat a acabar siguent dimonis o fent el que fan.
Clar, i això fa que els personatges també siguin més rodons, no? Perquè no són dolents per se, sinó que tenen una història i unes decisions que els han fet portar cap allà. Vull dir que això també és important, no?, que sigui així. De fet, en la pel·lícula, aquesta redempció de la que parlo jo, no direm de quin dimoni perquè no volem destripar res a ningú, em recorda molt al final de la primera temporada, crec que és en Rui, aquell de les tranyines.
Sí.
M'ha recordat molt la història en el sentit de que acabes com empatitzant molt. Mira que en el cas d'en Rui, no?, aquest dimoni d'aquesta primera temporada, en ens ho fa passar molt malament.
També es va fer en la temporada del Barri del Ple, també amb els dos dimonis germans, també quan els guanyaven també explicaven la seva història.
Sí, però potser no va ser tan redemptiu, tanta redempció, no? com potser amb en Rui o en aquest cas el del que parlo jo d'aquesta primera pel·lícula.
Sí, però vull dir que ja és el que es feia, vull dir, i continuarà, hi ha d'altres personatges que jo que m'he llegit el manga, sé que es farà i s'explicarà la seva història.
De fet, va, per posar-vos un exemple, nosaltres vam anar, com us deia fa un moment, vam anar amb els nostres fills i també amb uns amics que tenen els nens de les, més o menys de les mateixes edats que nosaltres i amb un amic, vull dir que va ser tota una experiència. El nostre fill petit, que té 7 anys, aquest personatge del que estem parlant, no? Aquest dimoni, abans d'entrar al cinema, doncs ell tenia molt clar que l'odiava, que no li agradava gens, perquè era molt dolent, perquè havia matat doncs, un dels personatges importants dels que
s'ha donat moltes pistes.
Dimonis,
eh?
Estic donant pistes. Si els nostres oients estan al dia de Kimetsu no Yaiba, no tindran cap problema. I en el moment de vèncer aquest dimoni, el nostre fill va plorar i el nostre fill va sortir del cine amb l'opinió contrària, no? que era, es va tornar com fan o que en tenia més o que fins i tot li agradava aquest personatge, no? I jo també, bueno, jo a veure, jo us poso l'extrem aquest del nostre fill perquè va ser com molt clar, no? En el meu cas, doncs potser no tant, però sí que és veritat que vaig sortir del cinema amb certa empatia i cap a positiu cap a aquest personatge, no? Tu no, tu continues estant en contra d'aquest personatge.
Ni oblido ni perdono.
Jo crec que això no és molt saludable, però bueno, això és un altre debat. Depèn de com siguis, no? Potser sortiràs com en Dani del cinema, no? Ni oblit ni perdó per aquest personatge, malgrat tota la seva experiència prèvia. En el meu cas, doncs jo sí, vaig empatitzar i amb ganes de... Bueno, l'entenc, no? I comprenc el personatge i fins i tot doncs, podem dir que me pot arribar a agradar una mica per la seva història prèvia. Clar, tu t'has llegit el manga, a més ens has aventurat de que bastants personatges doncs desapareixeran, que moriran, bàsicament. Per les properes pel·lícules haurem de portar els Kleenex?
Sí.
Sí?
Sí.
Jo, a mi em sobta, perquè jo sóc de llàgrima fàcil, quasi ploro, però no ho vaig aconseguir. No sé si és perquè, doncs mira, no era el dia de plorar, però ja us dic, el nostre fill doncs, va entrar-hi molt. Vosaltres no sé si l'heu vist ja o no, els nostres oients no sé si ja l'han pogut veure, si l'han pogut veure doncs que ens expliquin doncs, si van plorar, si no, si van sortir com en Dani, ni oblit ni perdó, malgrat saber la història d'aquest personatge i no compren la redempció d'aquest personatge. N'hi ha de molt més odiosos, que aquest personatge que estic parlant jo, per exemple, el que lluita contra aquesta pilar que et dic dels insectes. Aquest, sí. A mi aquest, jo aquest, no sé, la història que ens expliquen a mi no em convenç, la història prèvia que té, i a mi evidentment que jo tinc molt clar que Musan Kibutsushi és el pitjor de lo pitjor, que és el dolent, i tinc moltes ganes que se'l trobin cara a cara i que el derrotin. No sé si això serà el que succeirà o no, ja veurem, no? En Dani no diu res.
No puc dir res jo.
No diu res, té un somriure murri. Jo no sé com acaba, tinc moltes ganes. Ens haurem d'esperar quants anys ara per saber el final de tot?
No és oficial. Deien que un parell d'anys entre pel·lícula i pel·lícula s'espera que la següent sigui pel 2027 i l'última pel 2029.
Per tant, ja ho sabeu, si us agrada Kimetsu no Yaiba, doncs ens haurem d'esperar o revisar el que ja tenim. Esperem que, doncs, que les temporades que faltin en català doncs, les acabin doblant i puguem gaudir, mira, mentrestant. Però sí que estarem orfes, no?, una mica d'això. Què podríem mirar per esperar?
Uf, hi ha molta cosa per mirar.
Kaiju 8, no?, per exemple.
Per exemple, Kaiju 8, Dan de Dan... No sé, ara mateix tenim Gachakuta, tenim, no sé, hi ha moltes, hi ha bastantes sèries ara per veure.
Hell's Paradise, no?, també.
Sí, que han d'estrenar la segona temporada.
Sakamoto's Day, no?
Ara l'octubre estrenaran l'última temporada de My Hero Academia, també acabant la sèrie, hi ha bastanta cosa.
Doncs jo crec que avui, per acabar el dia, doncs me'n vaig a llegir Dan de Dan, que estic en el volum 15, que ja t'he adelantat, que això no sé com ha pogut succeir, que l'estaves fent tu i jo t'he adelantat a això, i amb ganes de seguir veient també l'anime de Dan de Dan, perquè també és un dels animes que estan nominat. Evidentment que tots els premis animació se'ls endú Kimetsu no Yaiba, però, ostres, Dan de Dan no es queda enrere, tampoc.
Sí, és una de les altres sèries estrella des de que va començar, que van entrar molt fort.
Jo tinc moltes ganes de La Boticària. I deixem que digui que jo sóc molt fan de La Boticària, ja ho sé que vaig estar donant pel sac tota la temporada passada, i dir-vos doncs que el dia 25 de setembre doncs sortiran tots els volums i el volum 8, que és el que no ha estat publicat encara aquí, que ho ha agafat una nova editorial que es diu Devir, i jo li tinc moltes ganes. No sé si l'acabaré fent o no, si l'acabo fent ja us ho aniré explicant per aquí. Dani, ens veiem la setmana que ve.
Molt bé.
Vinga, fins la propera.
Adeu.
Hi ha somnis i els anells, tots suquem el vent.
Sayonara, fins la propera!